Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Vam dir que continuaríem parlant avui d'Hipercor d'aquests 25 anys. Hem escoltat aquest reportatge, però ara volem escoltar altres veus 25 anys després.
Aquest dimarts...
En ese mes había habido, me parece que 107 avisos de bomba en Barcelona que habían resultado falsos. La Policia Nacional, sin embargo, había desactivado dos bombas en Barcelona...
Aquests dies hem anat escoltant aquestes falques, gentilesa de la Isabel Vinaixa, que anunciaven el reportatge que hem escoltat fa una estona amb motiu d'aquests 25 anys de l'atemptat d'Hipercor. I on hem escoltat els casos com els de l'Enric i de la Nuri, que van perdre els fills, a més ella també sa germana, altres també són víctimes, que van aconseguir sobreviure. Extraordinàriament colpidor per mi el del Jordi, aquest nano que no té passat, que no té més que els amics, que no va tenir suport psicològic fins que va fer 18 anys, que va perdre els pares amb 7 anys, tant el pare com la mare Hipercor. I hi ha hagut gent que ha tingut més sort, que també són víctimes, però que van aconseguir sobreviure, com dèiem. Un d'ells és en Robert Manrique. Bon dia, moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia, Jordi.
I també s'acompanya en Juli Miquel, advocat. Senyor Miquel, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Com està, Robert?
Bueno, avui és un dia complicat. El que passa que estic content per la feina feta amb tots aquests anys, i fins i tot perquè aquest serà el primer any on recordar Hipercor ho podrem fer amb la llibertat d'aquest ja no existeix, d'aquest aplegat, no? I penso que això per tots els ciutadans és una gran notícia, no només per les víctimes, les que de veritat hem patit l'atemptat, les que hem patit el dolor, les que hem estat trepitjant hospitals i malauradament enterraments constantment, sinó per tots els ciutadans anònims que podran viure amb una mica més la llibertat i la pau.
A tu em va agafar per casualitat, no?
Sí, a mi em va agafar perquè vaig acceptar l'oferta d'un company que em va demanar el canvi de torn el dia abans, el Josep Maria, i bueno, em va dir si podia canviar el torn, li vaig dir que sí. A més, em feia molta gràcia d'anar un dia per la tarda, perquè així veus gent nova, clients nous i tal, no?
Perquè tu treballaves on?
A Hipercor, a la carnisseria.
A la carnisseria, sí, Hipercor, correcte, eh? I tu estaves preparant, tinc entès, llibrets de llom?
10 llibrets de llom.
Havies de fer 10 llibrets de llom i de cop i volta, pum.
L'acabosa, l'apocalipsis, com deia aquell, les flamarades... Una calor immensa, crits... Bueno, no saber què ha passat. Jo vaig estar fins i tot, fins la primera operació, que va ser el dia 23, vaig estar aquells dies del 19 al 23 pensant que havia esclatat una càmera frigorífica. O sigui, en cap moment se m'havia acudit que havíem estat objectiu d'una banda terrorista, fins que vaig sentir, perquè estava sec, no podia veure res, però vaig sentir amb algú que deia, bueno, aquests fills de tal... Com se'ls va acut posar una bomba a l'Hipercor? A veure, va ser quan vaig descobrir que era un atemptat. Fins aquell moment estava convençut que havia esclatat una càmera frigorífica.
Aquella tarda la teva dona venia a buscar-te cap a Hipercor?
Sí, perquè ella treballava de matins també a Esplugues, teníem els dos nens molt petits, i aleshores la meva dona, clar, no hi coincidia mai per poder veure l'Hipercor i acompanyar-la una mica i ensenyar-li, no? I li vaig dir, el dia abans, el dijous, li vaig dir la nit sopant, dir, mira, mañana cambio turno, bájate con los críos y si acaso, pues luego merendamos juntos, te enseño un poquito el Hipercor así por dentro para que te hagas la idea de dónde trabajo. Ah, bueno, pues ya bajaré. Bueno, pues mientras baixabas va a trobar tot el sidral.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
La setmana passada, 25 anys després, et vas trobar amb una de les persones del Comando Barcelona, amb el carrer de Simón, que va posar la bomba. Havent-ho paït tot, ara que hi han passat 4 dies, com estàs?
Doncs pues estic molt convençut d'haver fet el que tenia que fer. És a dir, primer perquè va ser una trobada que ve a petició del terrorista. Això vull que quedi molt clar, perquè n'hi ha alguns 4 ignorants por ahí dient bestieses i no tenen ni idea de com ha funcionat tot. La gent a vegades opina i la que haurien de fer seria preguntar abans a l'interessat, no? Dit això, al ser una entrevista que demana el propi terrorista amb una carta que em va arribar al mes de maig de l'any passat a casa meva, és a dir, això ja porta un any i un mes de feina, és el govern central el que organitza aquest nou plan de reinserció i em diuen fa com un mes aproximadament de tenir aquesta trobada. Evidentment, accepto, perquè a més entenc que és una forma també d'obtindre informació per part del terrorista que s'ha de fer pública. Per això aquests brètols que parlen de que esto es un circo mediático haurien d'entendre que la informació que s'ha fet pública pues, no era més que una estratègia, ni més ni menys. És a dir, anem a treure informació que el senyor Caride vol fer arribar, vol treure a l'exterior, i no hi ha manera, solució. Pues, una de les raons d'aquesta trobada era el fet d'obtenir aquesta informació i fer-la pública.
Tu vas cap a aquesta presó, arribes a la presó, t'obren la porta... I vas
moltes portes.
Moltes portes. I vas cap a una cel·la?
Mm-hmm. No, és una sala de comunicacions. És on els delinqüents, en aquest cas els terroristes que anien allà, també n'hi ha presos comuns, doncs es troben amb els seus advocats o amb la família i fan
una
xerrada. Sí, sí, una taula amb quatre cadires, una taula petita de vidre. Amb
vosaltres dos sols?
No, va estar el director de la presó, que li agraeixo que estigués perquè estava recient operat, intervingut, i encara i així va voler estar-hi present, perquè, clar, és que era la primera entrevista.
En cap moment esteu vosaltres dos cara a cara?
No. Sols, no, cara a cara sí.
Sols.
No, sols no. Sols no. No, en cap moment.
No li dones la mà? Això és el que...
És que tinc claríssim... Hi ha hagut algú que li ha donat la mà, i, clar, és que a mi em sembla tan indigne. O sigui, el fet de donar-li la mà a qui ha matat a 24 persones em sembla tan fastigós. A mi, o sigui, jo no li puc donar la mà a qui m'ha cremat les meves mans. Ho tinc claríssim. Jo li he donat la mà als meus amics. Jo ja he entrat i t'he donat la mà a tu ara mateix. És un plaer. Amb el Juli de Miquela, quan ens han vist, una abraçada i també li he donat la mà. Però això ho faig amb els meus amics. En Caride no és el meu amic. Per tant, primera per mi mateix.
Ell t'estrena la mà o no?
Ell al final fa el gesto i és quan li dic que el paro, li dic que evidentment que no vull cap tipus de contacte físic i li explico, dic que és per el respeto que tengo al resto de les víctimes i ho va entendre perfectament.
Quanta estona va durar la conversa?
Una hora i mitja llarga.
Una hora i mitja llarga? Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Bueno, ja
és a dir, tu te recordes com comença la conversa o no?
Sí, la conversa... Aviam, entrem, en Juan Antonio Pérez, el director de la presó, vol fer les presentacions, i ja li dic, no, a ver, no hagamos presentaciones, porque ya nos conocemos, yo sé quién es Caride y él sabe quién soy yo, por lo tanto, sí. No. I a partir d'aquí, seiem, i li dic, bueno, la primera pregunta és esta. Faig la primera...
Quina era?
La primera pregunta, aviam, la tenia feta amb una mica d'intenció, perquè si la resposta no hagués sigut gaire coherent, m'hagués aixecat i hagués marxat, no? O sigui, la primera pregunta era que m'expliqués com un gallec pot venir a Catalunya a matar gent que està comprant, que són de tot l'estat, perquè hi havia extremeny, hi havia gent de tots llocs, per ordres d'un bas que viu a França. O sigui, és que no ho entendré mai. Això, a més, ho he parlat alguna vegada amb una víctima de Terra Lliure, que m'ho deia, és que, Robert, jo no entendria que un de Terra Lliure fos nascut a Badajoz. Bueno, doncs per mateixa regla de tres, un gallec a ETA. Clar, es va estendre com 20 minuts. Va explicar tota la seva lluita antifranquista, la seva estància a Comissions Obreres a Lugo, a Vigo, bueno, a tota Galícia. Després ja el seu pas ha migrat a Bilbao. D'allà entra el sindicat LAB. I en el sindicat LAB, doncs, en un moment donat, o feies política o feies el que ells anomenen lluita armada, és a dir, terrorisme, no? I ell adopta la segona opció. Llavors s'enrola en ETA i a partir d'aquí pues, ja sabem la història que ha fet.
Li vas preguntar si havia estat un error?
Ell ho va dir. O sigui, jo no li vaig tenir ni que preguntar, perquè jo feia preguntes de 15 segons i ell feia resposta de 8 minuts. O sigui, intentava raonar constantment, això ho tinc que dir, dintre de tot el mal que ha causat aquest individu, que s'entengui bé la qüestió, però com a mínim raonava constantment l'empenediment, el sentiment de culpa que tenia, i m'ho va dir així de clar. Va dir, es que los únicos culpables de lo que pasó en Hipercor fuimos nosotros, los que pusimos el coche bomba. Més clar, l'aigua.
Et va demanar perdó?
No em va demanar perdó perquè ell es declara comunista, a més m'ho va estar
si
explicant a nivell filosòfic.
Perdó,
No, però ell diu que, clar, comunistes... Bueno, aquest és el seu argument, jo no dic que estigui d'acord absolut, però vaja, jo explico el que ell va dir, no? Ho va voler argumentar molt filosòficament, soy comunista, soy ateo, no creo en el perdón, textualment, no creo en el perdón de la Iglesia, por lo tanto, pedir ese tipo de perdón a mí no me vale, pero sí le puedo decir que estoy absolutamente arrepentido desde minuto uno, desde que vimos la masacre que habíamos cometido. Dejamos eso en manos de terceras personas, pero la culpa sigue siendo nuestra por poner el coche.
Dius, bueno, mira, ¿vas sortir més tranquil?
Jo? No, vaig sortir, si fa o no fa, com vaig entrar. O sigui, aviam, siguem realistes, les preguntes que jo li feia, i a més eren preguntes que m'havien fet arribar altres víctimes també amb tot aquest temps, les víctimes que realment s'han interessat per saber el paquet d'aquesta trobada. Jo ja tinc la informació que, a més, amb el Juli de Miquel hem discutit moltes vegades i l'hem estudiat moltes vegades, les diligències del judici, les investigacions, les sentències... Allà ja n'hi ha moltes respostes. Bueno, jo vaig sortir tranquil més que res perquè sabia que estava col·laborant amb quelcom que és important, que és fomentar la divisió entre els terroristes. Perquè Caride, juntament amb Urrosolo, la carta que ell m'envia el mes de maig de l'any passat, ve amb una altra carta signada per Urrosolo, per Picabea, per Guisasola, és a dir, terroristes potents a nivell de morts, no? I que s'estan enfrontant amb la resta de l'EPPK, amb la resta dels membres d'ETA, que exigeixen fins i tot que aquí, això sí que em va sobtar, exigia, en Caride em va dir que ho podia explicar tranquil·lament, o sigui, que exigeixen que l'Izquierda Abertzale reconegui el mal que han causat a l'excusar, al col·laborar, a l'ajudar, a que ETA fes el que fes. I a més em deia, és que, claro, curiosamente, yo estoy aquí dentro, mientras que los que han apoyado todo esto están fuera en la calle y viven muy bien. Clar, cadascú que estigui a les seves conclusions, no?
El perdones?
Que m'ho demani. És que encara no m'ho ha demanat.
No va demanar perdó, eh? No va dir
no,
perdona.
No, per aquesta historieta filosòfica.
O sigui, elles es van equivocar, però va esquivar la perdó.
D'alguna manera, sí, clar, però perquè ell no hi creu en aquest perdó, jo ho respecto, eh? Ara, que sí que tinc clar és que, home, quan un individu d'aquesta calanya et demana perdó, no cal dir perdó, vull dir que està demanant o deixant ben clar que està empenedit constantment...
És com si et digués perdó.
Jo entenc que sí. Jo entenc que sí. Però bueno, és la seva filosofia.
Veu quedar amb alguna cosa? Perdona? És a dir, veu quedar amb alguna cosa? Quan dic quedar amb alguna cosa és, escolta'm, vull continuar aquesta conversa...
Sí. Ell s'ha compromès a quan surti de la presó. A més, em va fer gràcia perquè quan deia, quan salga de prisió, va mirar amb el director, i el director de posa li va dir, te queda mucho todavía, és lògic, no? Li queda molts anys, perquè s'ha de dir que aquesta trobada no té cap tipus de benefici penitenciari, com algun està dient por ahí. O sigui, el fet que es facin aquestes trobades terrorista víctima no implica que li redueixin ni un sol dia de condemna. Però clar, dit això, ell es compromet a quan surti, encara que sigui amb un permís, doncs, si és possible, i ha de vindre a Barcelona, o on sigui, a explicar-li a les víctimes que ho vulguin saber tot el que m'expliquen a mi, ell es compromet a fer-ho. Bueno, ja veurem quan surti què és el que passa.
Dit això, i ja que tenim aquí un advocat, sí que és cert que històricament amb el tema de les víctimes hi ha hagut una manipulació política que ratlla la pornografia. I ho dic des del dolor que sent qualsevol família de víctima. A mi em van educar amb l'empatia. I m'agrada molt posar-me la pell dels altres sempre. I no em vull imaginar una circumstància, no com les escoltàvem amb aquesta, perquè estem parlant de civils. Hi ha moments que, per molt que es digui que estàs en un estat de guerra, com s'ha dit més d'una vegada des dels sectors més d'usdeta, igualment et poses amb la pell de tots plegats, de tots plegats, i ha de ser molt dur. Ha de ser molt dur matar, i ha de ser molt dur viure en la pell d'una família que has estat matat. Però la pornografia amb la qual hem vist algunes víctimes del terrorisme o familiars de víctimes del periodisme, del terrorisme, agafar la bandera de la política, em sembla lamentable. Però, és clar, en aquest cas que ens ocupa, hi ha casos que clamen al cel. Mira, aquest document que sentirem ara no l'hem passat al reportatge perquè us l'hem guardat precisament, Juli, perquè tu com a advocat en puguis parlar. És el cas que començava i acabava el reportatge, que és aquest matrimoni, la Núria i l'Enric, que van perdre els dos fills, els dos nens, i ella la germana, a més. És a dir, tres persones d'una mateixa família a prendre pel sac de cop i volta per culpa d'un atemptat que no va per ells, que en foto negre. I, esclar, a sobre... M'indigno quan sento això.
Segons ells, nosaltres no som víctimes del terrorisme, sí. Llavors hi ha uns drets que no ens toquen.
Nosaltres no som
Segons
víctimes.
Ells, no som víctimes, perquè no estàvem ahir. Però un, simplement, o per estar-se un home en una llista, i aquell sí que és víctima. Sí. I nosaltres, que ens han matat a tres, hijos, pues a dos fills i una germana, que són tres.
Víctimes,
segons ells.
Solo somos víctimas para las indemnizaciones.
Lo d'allò és això, que nosaltres no som víctimes. Segons ells, no. No són víctimes.
Sí, aviam, això no és... Perdoneu que us ho digui. És a dir, això és a dir, tu, Robert, ets víctima. Perquè van atacar i tu estaves concretament a la carnisseria de l'Hipercor, però ells que no hi eren, que els hi han matat, els dos fills i la germana no són víctimes del terrorisme.
Les seves seqüeles psiquiàtriques estan valorades com malaltia comuna, perquè no hi eren al lloc dels fets. Sí, jo és una guerra que... Bueno, és que l'Enric i la Nuri per mi són algo així com un exemple tremendo de dignitat i de saber estar, no? I el germà de la Nuri també, que viu a Madrid, i també li van matar la seva germana i els dos nebots. Cuidado, el Cisco també és un tio encantador, no? Però clar, tu planteges i dius, a veure, si no hi és al lloc dels fets, les teves seqüeles psiquiàtriques, perquè evidentment físiques no poden existir perquè no estàs present al lloc, doncs resulta que no compten, no? Però en canvi, gent que amb... 2, 3, 4, 5 dies de curació sense seqüeles, és a dir, sí, perico sí. De ratlles que curó de sus lesiones a los 2, 3, 4, 5, ja és víctima en tots els drets. Clar, això és una guerra que...
Sí, però entens, una persona que va tenir una... que tingués una... És a dir, una... El teu cas.
Sí.
Tu ets víctima.
Sí, sí,
ells
jo
no
tinc.
Són víctimes. I això té alguna...
Ells són beneficiaris de l'indemnització.
Això no té cap explicació. Nosaltres, com saps, una vegada produït l'atemptat, jo vaig estar juntament amb un altre company, que Santiago Montaner, que ha mort fa poc temps, doncs vam portar d'una banda, el judici penal. Vam estar interrogant els terroristes, vam intervindre, però posteriorment, com resulta que les indemnitzacions que dona l'Estat són minses en virtut d'un principi de solidaritat per als actes de terrorisme, vam intentar, per primera vegada a la història, presentar una demanda contra l'Estat. Per què? Perquè van entendre de que, i a més, jo és el que considero després de tants anys, i ho segueixo considerant, revisant els papers, què és el que va passar. I la causa és l'ETA, la causa és la bomba d'ETA, però hi ha una causa, una concausa, diríem, que és el Ministeri de l'Interior. La policia no va actuar com es devia actuar.
Per això... Això és
importantíssim, Jordi.
De fet, escolta'm, l'Antoni Batista ho comentava. Deia, escolta'm,
sí.
És l'Audiència Nacional, que no hi ha dubte que mai anirà contra els interessos d'Espanya, sí. Però, falla dient que un dels motius és l'negligència.
Però, perdona...
Acusa l'Estat.
Per arribar a aquesta sentència, es va trigar exactament des de 1987 a 1996. El Suprem va confirmar la sentència de l'Audiència del 94. És a dir, vam estar 7 anys lluitant. Per què? Perquè primer van presentar la reclamació al Ministeri de l'Interior. Després, el Consejo de Estado va dir que no procedia. Tots van intentar, a nivell administratiu, que no procedia cap indemnització suplementària, que prou tenien les víctimes en cobrar la quantitat que l'Estat fixava pel principi de solidaritat. I nosaltres vam dir, no, hi ha un principi constitucional, que és l'article 106 de la Constitució, que diu que l'Estat ha de respondre de tots els danys que es produeixen pel funcionament dels serveis públics.
Et puc fer una pregunta, Robert? No té cap mala llet, però...
He vingut per això, per escoltar.
És a dir, aviam, Robert, tu, aquest temps, com a víctima del terrorisme, l'Estat t'ha donat més calés que el matrimoni que ens ha explicat que ha perdut els seus dos fills i la seva germana?
Pues, per sort, per mi, no. No, perquè no m'han tingut que indemnitzar per cap mort. O sigui, aquí estem parlant de tres morts, no? Però la sentència la tinc aquí davant i n'hi ha una frase que ho aclara. Diu, como consecuencia de las muertes se indemnizará en 25 millones de pesetas a los siguientes perjudicados. És a dir, t'estan dient que els vidus, les vídues, són perjudicados. No són víctimes, són perjudicados. Home, senyors meus, aviam, en canvi, la resta de la gent amb ferides o no ferides, però que es trobaven allà amb un dia de curació... Sí, són víctimes. Sí, el problema és
clar, però aquí hi ha un problema. No... Porteu 25 anys en aquesta situació? Ho dic perquè aquí ha passat... Aquí, escolta'm una cosa, aquí no dius, no, és que és aquest govern, no, perquè ha passat Aznar, ha passat Felipe, ha passat Zapatero, està passant Rajoy, aquí ha passat tothom.
Tots.
Bueno, tots dos, vaja, ha passat dos governs...
Bueno, però fixa't que...
Quatre governs i dos...
T'has deixat Aznar, també, eh?
Sí, si no ho he dit, vaja, Felipe Aznar, Zapatero i Rajoy.
Sí,
és la primera vegada que... En el fons és la primera vegada que es va indemnitzar les víctimes. La primera vegada. Perquè l'Audiència Nacional va ser valenta i va dir que hi ha culpa de l'Estat perquè no es va desallotjar.
Juli, encara intenteu canviar això? Encara intenteu? Home, o ja és impossible?
Jo crec que s'hauria de canviar, però la normativa permet canviar-ho perfectament. Vull dir, la normativa que tenim, la Constitució ho permet.
Sí, però n'hi ha un afegit. És que resulta que quan amb l'administració corresponent se li ha demanat, això ho he fet jo personalment, se li ha demanat de que entenguin que les seqüeles psiquiàtriques, perquè a més tenim una excel·lent psicòloga que treballa amb mi fa 19 anys, la Sara Bosch, que ho diu ben clar, diu, ja, més que les seqüeles mentals no tenen una prescripció, no tenen una caducitat, no surten avui o demà o l'any que ve.
Clar.
I la resposta va ser, o les seqüeles apareixen en el primer... Seqüeles psiquiàtriques o psicològiques. Apareixen el primer any després de l'atemptado o ja no cuenten. De fet, fa tres mesos hem guanyat les seqüeles, el judici per les seqüeles d'una altra persona familiar d'un ferit greu i ens han recorregut la sentència. No és cap broma, eh?
Jo diré una cosa que és una mica fort, però s'ha de dir. No és admissible que el dia de l'atemptat, Jordi, hi hagués, la policia anés al Hipercor i no anés al TEDx, que són els que detecten els explosius, no anés cap gos d'aquests que detecten els explosius,
sí.
No fessin cap visita i se n'anessin d'allà al cap d'una estona, sense cap garantia, sense desallotjar. Jo recordo que el cap de bombers de Barcelona va dir, però si desallotjar Hipercor costava 10 minuts. Era el més senzill del món. No hi havia massa gent. Era un divendres a les 3 i mitja de la tarda, 4, hi havia poca gent, hi ha sortides d'emergències suficients. 10 minuts, va dir, davant del tribunal.
El Barri Nou deia avui en aquest reportatge que és que s'havien rebut 107 amenaces a Barcelona.
Sí.
De bomba aquell, des de l'1 al 16, de l'1 al 19 de juny.
Sí, però ningú se n'oblidi que el 2 d'abril ETA ja havia matat però... a un civil a la Meridiana, eh? O sigui, sí. A 200 metres mateix.
Sí, sí. No, però... hi havia hagut una...
S'ha reproduït aquí amb el reportatge la conversa que es va gravar amb la Guàrdia Urbana?
Què deia?
La llegeixo. Mm. A la policia municipal. Guàrdia Urbana, digui. Policia municipal? Sí, diga. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA y Percor de la Meridiana, va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. ¿A las 3? A las 3:30, 4:20. A las 3, 3:30, 4:20. Que salga todo el mundo y sobre todo del aparcamiento. Que no se mueva un coche. Bueno, gora Euskadi. Aquí está, es la trucada. No es va vigilar l'aparcament, no va anar al TEDx, i a les 4...
Cardenal, diu, Cardenal, Ferran Cardenal, que era governador civil de Barcelona...
Que digui el que vulgui.
Ha dit que van anar a...
Que digui el que vulgui.
Mira.
Tenim totes les declaracions. Que digui el que vulgui.
Anem a un altre cas que ens ha sorprès molt. Mira, amb el Jordi Neto en parlaven, que és el cas per mi, és a dir, el de la Núria i l'Enric és molt colpidor, però aquest és duríssim, duríssim. És el cas del Jordi, que a qui li van matar el pare i la mare en aquest atemptat.
Sí.
I el nano ara té 32 anys, tenia 7 anys, diu que recorda el dia de
l'enterrament,
tota la família negra, allà ell volia jugar a futbol, només volia jugar a futbol, diu que no ha tingut vida, que no ha tingut passat.
I per cert, juga molt bé al futbol.
Sí, juga a futbol, mira. I deia això.
Yo no tuve atención psicológica hasta en los 18. Yo hasta ahí... No era nada, era yo, mi mundo, en casa de mi familia y punto. Ni atención psicológica, ni médica, ni lo que quieras decir. Hasta 11 años después.
Com és possible que aquest nano trigui 11 anys a visitar un psicòleg després d'haver perdut els seus pares?
Sí, pues de la mateixa manera que va ser possible que a l'Álvaro Cabrerizo, que li van matar també la dona, les dues filles, i ell va morir ara fa 2 anys i mig, de la mateixa manera que l'Álvaro va demanar el juliol del 87, un mes després de l'atemptat, atenció psicològica, li van donar visita pel maig de l'any següent. És que abans no hi havia cap tipus de normativa, no hi havia cap tipus de legislació que d'alguna manera donés uns drets a les víctimes. Això va ser, i ho tinc que dir ben alt i ben clar, això va ser a instàncies de l'antiga, que quedi clar, de l'antiga UBT, de la que jo vaig ser delegat a Catalunya 12 anys, fins l'any 2002... I
vam... UBT, perdó.
Associació de Víctimes del Terrorisme, l'antiga Associació de Víctimes del Terrorisme.
UBT, perdó.
Sí, perdona. I vaig ser delegat de la mateixa l'any 2002, quan a la treva d'ETA de l'any 98, mentre el president Aznar deia la ciutadania i jo sabremos ser generosos con los etarras que deje la lucha armada, bla, 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 doncs aleshores li vam demanar al president del govern aleshores que s'havia de fer una llei també per les víctimes, no? D'alguna manera. Aquí va començar a buscar-se i a establir-se els drets de les víctimes, fins i tot a tenir atenció psicològica. Abans d'aquell moment, tothom o anava a una entitat o es buscava la vida. Però, clar, com trobes amb algú que amb una sentència resulta que Morales i Daza, que són els cognoms del Jordi, no estaven relacionats com a matrimoni?
Sí.
Clar, doncs jo buscava a un Morales per una banda i a un Daza per l'altra, però que, evidentment, no vaig caure mai amb la compte de que podia ser Morales Daza perquè no estaven els dos relacionats. Això era una tarea de xinos.
Què tal la teva relació amb la UBT?
Actualment?
Sí.
Pues mira, et posaré un exemple molt claret i molt maco. Ahir a Madrid. Ahir vaig estar a Madrid amb un acte que l'Associació d'Afectados por Terrorismo de l'11M va fer en homenatge a les víctimes d'Hipercor. I l'Associació de la Pilar Manjón no té cap víctima d'Hipercor com a soci. La AVT actual en té moltes i no va fer cap acte. Em sembla que amb això queda prou clar qui té l'interès en les víctimes i homenatjar-les com cal, no?
Davant d'aquest escenari que s'ha dibuixat ara, no sé si sou optimistes amb una ETA que no mata.
Jo, a mi el Caridi m'ho va dir. Em va dir que no havia marxa atrás, que esto ha sido una reflexión de muchos meses i no hi ha marxa atrás.
Jo crec que hem de ser optimistes.
Naturalment.
Hem de ser optimistes.
Us trobeu amb els afectats?
Jo?
Sí.
Cada dia. Cada dia, cada tarda, els cap de setmana, fins i tot amb alguns n'hi ha una relació molt, 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 molt cordial. Et podria ensenyar 300 missatges que tinc aquí en el mòbil, entre e-mails i SMS i WhatsApps, històries d'aquestes, de recolzament de moltíssimes víctimes, aquesta trobada de l'altre dia, i de veritat, fins i tot, mira, diré més, ahir, per mi va ser una gran sorpresa estar en l'acte aquest de Madrid, i des de Barcelona, una vídua i el seu fill van baixar a l'acte de Madrid. Es van agafar l'avió i van baixar a l'acte. Mira si ens trobem. Ens trobem hasta Madrid.
Avui és un mal dia, no? Bueno, o és bo recordar-ho, rememorar-ho?
Jo penso que si es fa amb respecte i amb seny, sí. I si qui ho fa, té la representativitat per fer-ho, també. Però clar, quan veus gent que no ha patit el dolor de cap víctima i s'arroguen un dret a parlar en nom de les víctimes d'Hipercor, dius, home, alguna cosa grinyola, no? Però jo, de veritat, prefereixo estar treballant i explicant la realitat de com estan les víctimes i tirar endavant.
Us vull agrair que ens hagueu acompanyat. Avui aquest reportatge i tot plegat i les vostres converses sí que em dona per dir una cosa que probablement molts dirien, no, és que no és veritat, no, és que estem en un món pitjor, no, jo crec que estem en un món que ha evolucionat i estem molt millor. Un món millor. Ara segurament s'han perdut valors, ara estem en una crisi econòmica producte de moltes històries que ara no vindrien al cas perquè no és el tema que ens ocupa, però almenys hem recuperat el sentit comú. És a dir, ara en unes circumstàncies com aquestes les víctimes estarien recolzades des d'un punt de vista psicològic en el segon 3.
Segur.
Però vam trigar 12 anys a tenir una llei amb cara i ulls.
Imagina't. A tots dos, moltes gràcies i molts ànims.
Gràcies
a vosaltres. Que hagués acompanyat avui aquí al Monarrac. 11:45, de seguida continuem.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.